Recorda que pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
Anem avançant i tancant ja aquesta edició del dimecres a les veus del matí en directe des del 107.3 de la FM. Què passa, Ivan Llierpes?
No, que no havies acabat de sacar el micro, que ja tenies unes ganes d'entrar boges,
és que avui
eh?
Vaig molt espitosa, eh?
No, sí, sí. Home, és que els temes que estem tractant avui, que us portem als oients, són molt macos, molt interessants.
Molt interessants.
Eh?
I recordeu que els trobareu tots a la nostra pàgina web, que allà els podeu escoltar, els podeu descarregar i també ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, on te trobareu tots els protagonistes. Continuem i ens quedem al nostre municipi de Vilafant, perquè els nostres estudis tenim avui a la Dolors Pérez. Bon dia, Dolors.
Bon dia, què tal?
Psicòloga, professora de ioga, de fa uns quants anys. Sí. Que un altre dia parlarem una miqueta de tota la teva història, que també és molt interessant. Oh. De fet, jo, en el món del ioga, vaig començar amb tu.
Ostres, en sèrio?
En sèrio. Que I bé, estem parlant de fa quants anys?
Uf, potser... Ui, ara es veurà que sóc molt gran, eh?
O jo...
Ja 15, entre 15 i 20 anys, ja, eh?
Més,
vaig començar...
Més...
Tants...
Sí.
Bueno.
Més.
Sí, sí. Posem 20.
Al camp dels enginyers.
Sí.
Però anirem parlant i tractant de diferents temes amb tu al llarg d'aquesta nova temporada, però avui et venia de gust començar a parlar d'un tema que malauradament està de molta actualitat, com és l'ansietat.
Exacte, sí.
Per què has decidit triar aquest tema avui per començar, Dolors?
Doncs perquè penso que qualsevol persona que ens pugui estar escoltant en aquest moment, qui més qui menys, en algun moment de la vida ha patit algun episodi d'ansietat o d'angoixa o d'estrès, llavors penso que és un tema que tots tenim en comú i que sempre està bé doncs, poder parlar-ne una miqueta, no?
Mm-hmm. Com el podríem definir? Un estat d'ansietat o un atac d'ansietat o angoixa? Clar, és que aquí potser la línia és molt fina, no?
Aquí es poden barrejar moltes coses. El que sí que hi ha en comú entre l'estrès, l'ansietat, un atac d'angoixa, és que aquí està implicat el sistema nerviós, una de les parts del sistema nerviós que es dispara. Tots sabem que de vegades és necessari un cert nivell d'estrès o d'activació o inclús de sobreactivació quan tenim una tasca a fer, quan tenim sense acumular moltes coses a fer, llavors necessitem que el nostre sistema nerviós respongui a aquestes tasques exigents i moltes vegades el sistema nerviós i l'organisme està preparat per fer-hi front, no? Com tu comentaves, no? Que aquest matí anaves, doncs el teu sistema nerviós està portant això, està activat i és capaç de fer aquestes funcions. Llavors, què passa? Que això és, diguéssim, una part d'estrès que diríem és bona o que ens ajuda, no? Perquè ens fa estar en marxa.
Però moments puntuals.
Exacte.
No?
Però si això és continu...
Mantingut en el temps,
un dia rere l'altre, o t'estàs enfrontant a tasques que tu, per exemple, això és una tasca que ja domines, no? Però resulta que et posen una tasca afegida que no domines tant, llavors, ui, aquí ja passem, no?, de l'estrès que es diu eustrès, és que són uns termes, eustrès, que és l'estrès portable, el distrès, que és el que hi ha al sistema nerviós es dispara i aquí és on podem començar a passar potser de temporades amb les que estem estressats a patir ansietat o a tenir ja el que és més ja un nivell més elevat que són les crisis d'angoixa. I amb l'ansietat passa el mateix, hi ha una certa ansietat que és bona, que ens ajuda a prevenir perills, no? Que ens ajuda a estar alerta davant de certes situacions, però després hi ha un altre tipus d'ansietat que és la perillosa realment, que ens fa estar amb el sistema massa disparat davant de perills imaginaris que no existeixen, no? O que estem preveient que existiran i en realitat després no existeixen, no? Per tant, aquí la línia és fina, no? Sí que ens serveix una certa activació del sistema nerviós, però quan es dispara, es manté molt amb el temps o és massa intens, doncs aquí és on ve el problema, no?
Quins serien precisament aquests problemes?
Els problemes el que ens pot portar l'ansietat o aquest nivell d'activació. Aviam, jo sempre poso un exemple que és molt, molt visual. Les persones estem preparades, el nostre sistema nerviós està preparat per, com deia abans, no, per fer front a certs perills, a certes situacions exigents. Llavors, dins del nostre sistema nerviós, dins del nostre cervell, tot el funcionament del sistema nerviós, hi ha com dos branques, el que es diu el sistema nerviós simpàtic i el sistema nerviós parasimpàtic. El sistema nerviós simpàtic és el que s'encarrega de fer front a aquestes situacions exigents. I com ho fa? Ho fa fent que el ritme dels batecs del cor s'accelerin, la respiració s'accelera, es paralitza una mica el tema digestiu perquè no és imprescindible en aquell moment, no?, per fer front a aquesta situació tan exigent, segreguen una sèrie d'hormones, neurotransmissors, com l'adrenalina, cortisol, que ens ajuden a fer front a aquesta situació. Què pot ser real i que realment aquí, doncs, que bé, no?, que el sistema nerviós simpàtic pugui fer aquesta funció, però que de vegades el tema és que són imaginaris, com deia abans, i tot això es dispara igualment i no va enlloc. Llavors, quan es dispara el sistema nerviós simpàtic, les persones en general tots tenim tendència a fer front de tres maneres diferents o una mica de cada, però sempre hi ha una tendència més marcada, que és quan tens un perill davant, una situació estressant, pots... lluita, pots fugir, pots bloquejar-te.
Quedar-te paralitzat.
Exacte. I després hi ha una altra branca que no se'n parla gaire, que sobretot la fem servir les dones, el gènere femení, que és el relacionar-te, el parlar-ho, el comunicar-te, l'estar amb persones, no?, que et puguin escoltar, que te sentis escoltada, recollida. No? Són maneres de gestionar tota aquesta activació. Llavors, què passa? Que si jo tinc un perill, una situació estressant davant i jo faig front lluitant o fugint o expressant-me, després aquest cicle es tanca quan s'acaba el perill, quan s'acaba la situació estressant, quan s'acaba la situació exigent. Jo he fet servir, no?, tot això, el meu sistema s'ha posat en marxa o bé per fugir del perill o bé per fer-hi front, no?, o bé per comunicar-ho i que baixi una miqueta el nivell. Aquí es tanca el cicle, ja ha passat, es tanca el cicle i llavors aquí està el sistema nerviós parasimpàtic, que és el que s'encarrega de restaurar l'equilibri. És el que funciona ja quan descansem, no?, quan tornem amb la respiració normal, quan ja ha passat una mica tota aquesta situació. Però el problema és quan ens afrontem a perills imaginaris i no es tanca el cicle, o quan estem amb estrès constant i situacions constants, no?, d'angoixa i no es tanca el cicle, què passa? Que tot això que es dispara, ritme del cor accelerat, la respiració, no?, entretallada, que es disparen totes aquestes hormones que no fan cap funció, es queden per allà pol·lulant i que no es tanca el cicle i no es dona pas al sistema nerviós parasimpàtic per restaurar tot això, el que deies, no?, què pot passar? Doncs que tot això ens ataca, no? Ens ataca a nivell de salut, tant física com mental, no? De vegades és com ataca silenciosament, perquè les persones tenim molta capacitat de fer front a situacions exigents. I anem fent, però això va tenint un cost, va tenint un desgast. I
és com una bola que es va fent grossa,
exacte,
no?
Exacte, exacte. Si tu vas amb el sistema nerviós simpàtic sempre a tope, sempre alerta, això al final tindrà un preu. Llavors l'ideal és, doncs, primer de tot, prendre consciència.
Identificar.
Quan estàs superant el teu llindar, quan estàs cadascú que pot buscar les seves estratègies, no? En el meu cas, és el tema de donar-me en compte com estic respirant. Quan me n'adono que porto temps respirant, que no estic respirant amb el diafragma, que és la respiració més funcional, llavors és com un sentiment d'alerta, de dir, ei, per aquí vigila, no estiguis massa temps així, potser si has de canviar alguna cosa, si has de fer una pausa, si has de replantejar-te alguna cosa, no? Són, doncs, això, buscar petites alarmes o sensors, no?, que tot comença per la consciència corporal, consciència de la respiració, perquè la bola no es faci gran. I l'interessant és que cadascú pugui trobar aquests recursos.
Quan sentim, no?, que s'està posant en marxa aquesta alarma, hi hauria alguna manera d'intentar poder-ho gestionar?
Mm-hmm.
Què podríem fer en moments que ja ho comencem a notar, cadascú? Sí. Doncs el que tu dius, un amb la respiració, l'altre se li tancarà l'estómac, l'altre tindrà unes sensacions a les mans, mm-hmm. o als peus, o als braços... Mm-hmm. Aquest autoconeixement és important per identificar quan comença, perquè no pugui anar a més o intentar aturar-ho. Hi ha alguna manera, hi ha algun sistema, hi ha alguna pauta, mm-hmm. alguna eina que podríem tenir en compte o utilitzar? Mm-hmm.
A veure, una cosa és quan parlem de que tu te n'adones de que estàs tenint aquestes sensacions a nivell més o menys lleu, no? O te comences a donar compte, i aquí seria, hi hauria unes pautes, i una altra cosa és quan realment et comença una crisi d'angoixa, que llavors aquí l'afrontament és diferent. En el primer cas, quan tu te n'adones que portes una temporada, ai, que estic molt encarcarada, o que estic notant molta càrrega a les cervicals, no? Que és molt habitual això, o que mira, aquest matí m'he aixecat i em feia mal tot, o estic respirant malament, no? Aquí és, bueno, a veure... Què pot estar passant aquí? No? Primer de tot, el primer pas, donar-te en compte, que això ja és moltíssim i que moltes persones ni ho noten. No? Així, aquí ja és molt, donar-te en compte. Llavors, plantejar-te, potser és que estic fent massa coses alhora. Hi ha alguna cosa que pugui delegar? És a dir, què és prescindible, què és imprescindible? Doncs això, aprendre a gestionar amb el teu dia a dia el que és realment imprescindible, el que no és tan important, això per una banda. I després intentar buscar doncs, una pausa durant el teu dia a dia, i és tan senzill com poder parar amb l'activitat que estàs fent i posar-te 5 minuts a respirar de manera conscient, una tècnica de respiració, o fer 5 minuts de relaxació guiada. Són eines que, això, no? Gestionar el teu dia a dia amb el que és més prescindible i el que no, el fer pauses per respirar, el practicar tècniques de relaxació, incorporar-ho amb el teu dia a dia. Això serien així, de manera ràpida, cosetes que podríem fer, no? Per fer baixar una miqueta aquest sistema nerviós que està disparat. I una altra cosa és quan tens una crisi d'angoixa, no? Això ja és una altra història. Llavors, quan tu ja has passat per una crisi d'angoixa, ja s'han obert unes vies a dins del teu cervell que amb petites senyals es disparen, no? I aquí és més difícil de frenar. Llavors, aquí és molt personal. Però una manera seria, evidentment, la respiració. És que sempre parlo de la respiració perquè és una eina tan potent.
Que la portem això. Sempre a sobre.
Sempre, i és molt
és
fàcil
nostra.
D'accedir-hi, no? De dir, bueno, pues, ui, m'està començant a passar això, doncs mira, vaig a intentar respirar amb el diafragma, que és amb la base dels pulmons, dirigir la respiració de manera lenta i conscient a la part de baix dels pulmons, no? Això seria una manera ràpida. O fixar-te, quan estàs a punt de tenir una crisi d'angoixa, a mirar cap a fora amb una cosa externa, no? A comptar, pues mira, me vaig a fixar amb les sabates de les persones que se me van creuant pel camí, perquè hi hagi un canvi de focus, no? Perquè quan es comença a disparar això, de vegades ens quedem allà, tenim com un anclatge que fa que recordis l'anterior, que el teu cos no és conscient, però que el teu cos
recordi. Ho tenim registrat.
Sí, i
llavors a la memòria inconscient. No?
Totalment. I llavors hem de buscar doncs, coses externes que ens facin sortir una mica d'aquest anclatge, com pot ser això, que una tonteria com mirar les sabates de les persones, pensar en què faràs a la tarda quan arribis a casa, coses més immediates o coses una mica més posposades. No? Però aquí és molt personal. Aquí és cada persona trobar... o amb ajuda professional o cadascú que si tens la sort de conèixer-te molt, trobar la manera de tancar o de tallar amb aquest moment, no? Amb aquest anclatge que has fet amb el tema de l'ansietat. Malauradament, de vegades, bueno, malauradament i per sort, de vegades també està la medicació que també ajuda. Jo sí que he tingut etapes de la meva vida que he pensat ui, la medicació, ni pensar-hi, però sí que realment que hi ha casos que és necessària i que ajuda. Evidentment, sempre acompanyat d'un treball també.
D'un treball i de professionals. I
exacte.
Que també hi ha medicació més natural
també,
no?
També.
Que podem recórrer.
I pautes de vida, estils
exacte.
De vida.
Que, això que... anar-ho treballant amb el dia a dia, que ens pot ajudar.
Sí, exacte. Sí, 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 sí.
Dolors, molt interessant tot el que ens has explicat avui. Tant de bo doncs, la gent recorri a totes aquestes eines que avui ens has donat unes quantes. per intentar gestionar-ho de la millor manera possible i, si no, evidentment, recórrer als professionals que per això estan, per ajudar-nos a poder-ho gestionar de la millor manera possible. Avui hem parlat de l'ansietat amb tu. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I fins a la propera.
Fins la propera, una abraçada.
Adéu, bon dia.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.